Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20. Comencem setmana també dilluns 7 de maig del 2018. Hores d'ara, amb 21 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia del que ha passat el cap de setmana i de les principals notícies de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de Lleida, Joan Gómez. Amb ell parlarem dels pressupostos participatius, que van tenir una primera edició l'any passat, l'any 2017, i que aquest any ja estan en fase doncs, d'acabar de saber quins seran el llistat definitiu entre els quals la gent podrà votar. Avui ens ho explicarà el Joan Gómez. També tenim Caragol Tour, la darrera aturada abans de la ple, que avui a Barcelona, com sempre, amb el nostre company i amic, el Cosme García. I encara ens quedarà temps per anar directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la radiografia, la nostra tertúlia esportiva, on posem sobre la taula tot el que té a veure amb el món dels esports, que déu-n'hi-do com està per exemple, el futbol. Però en parlarem a partir de la una. També parlarem, estarà amb nosaltres avui el president de l'Atlètic Segre, el Josep Antoni Subirà, per parlar de la figura del Ramon Farrús, que va ser president de l'Atlètic Segre fins al 31 de desembre del 2016, en què va morir, i que se li donarà la medalla a títol pòstum per la cultura i de l'esport a l'Ajuntament de Lleida aquest proper dijous. Parlarem doncs, de qui va ser Ramon Farrús, què va fer i si se li hagués pogut donar abans o no la medalla. I a dos quarts de dues obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona i Reus. I avui parlarem de carretera. I mira, ha anat així, això ho teníem decidit. Ha sigut un cap de setmana dur a la xarxa viària lleidatana, ara en parlarem, molt dur, amb tres víctimes mortals. Però ja anava així, ja ho teníem així el calendari. Ha fet 20 anys des que es va establir els Mossos d'Esquadra com a policia a la carretera i volem parlar, doncs, dels excessos de velocitat, de les alcoholèmies, de què ha donat de si aquests 20 anys, de si la gent anem a millor o anem a pitjor, els conductors, bàsicament, i de cap a on anem, tot plegat. Això ho farem a la Nacional 240. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols, però van apareixent núvols d'evolució que ens van deixant ruixats i tempestes poden arribar a ser localment forts aquesta tarda, amb calamar-se i tot. I, de fet, tenim avisos grocs a tot el territori lleidatà per pluges importants d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora i també per tempestes durant tota la tarda. Les temperatures segueixen, però sense canvis, amb valors molt agradables, màximes de 26 a Lleida o Balaguer, 23 graus a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell, 19 avui a Viella. El vent continuarà suau i variable. Demà dimarts es mantindrà el cel ennuvolat també a les comarques de Lleida, amb pluges, ruixats, dispersos, però més freqüents novament a la tarda, fins i tot amb tempestes, que han de ser localment forts. Les temperatures màximes baixaran, les mínimes, però no variaran gaire. Arribarem als 14 de mínimes a Lleida, 13 graus a Balaguer, a 11 a Tàrrega, 9 graus a la Seu i 8 graus a Viella. El vent es mantindrà suau i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Busquem tot seguint l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Com dèiem, ha estat un cap de setmana dur a la xarxa viària lleidatana amb les tres víctimes mortals d'aquest accident que explicarem a continuació. S'eleven fins a 12 amb el que portem d'any. Una xifra alta. A partir de 0 és una xifra alta. Tres han estat les víctimes mortals d'aquest accident de la C-12 a Llardecans. Una de les víctimes mortals és un agent dels Mossos d'Esquadra i, a més, el sinistre ha resultat ferida de gravetat una altra persona que ha estat evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'avís de l'accident es va rebre a les 20:23 hores d'aquest diumenge quan, segons les primeres informacions, una furgoneta va envair el carril contrari per causes que es desconeixen i va impactar frontalment amb un cotxe. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 106 de la carretera C-12. A causa de l'impacte han mort dues persones i dues més han resultat ferides, una d'elles de gravetat i l'altra crítica. Totes dues han estat evacuades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on l'afectat més greu ha mort. Hores d'ara, i atenció amb això, els Mossos d'Esquadra tenen obertes dues vies d'investigació. La primera per intentar reconstruir l'accident i la segona intentar aclarir si la víctima que va morir camí de l'hospital i que era el conductor de la furgoneta que presumptament va envair el carril contrari va morir per les ferides de l'accident o per les que es va autoinfligir després de l'accident, segons ens han indicat fonts policials que han indicat que testimonis van veure com el conductor de la furgoneta amb un objecte punxant s'autolesionava després de l'accident. Déu-n'hi-do, eh? Les altres dues víctimes mortals del vehicle són una dona de 64 anys que anava al seient posterior i el conductor de 50 anys i que per cert era agent dels Mossos d'Esquadra que en el moment dels fets es trobava fora de servei. Per tant, s'està investigant això, com ha anat l'accident, si la furgoneta va xocar voluntàriament, frontalment, contra el vehicle i després es va intentar treure la vida al conductor de la furgoneta o què caram va passar. Però tot això s'han dut tres vides i una persona greu a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per cert, un home de 84 anys va morir també accidentalment al Picat aquest cap de setmana, aquest diumenge, atropellat per la seva filla quan feia marxa enrere amb el cotxe. Els fets van passar a la finca particular de la família. I ja va quedar controlat la nit de dissabte diumenge l'incendi que va afectar tres naus del polígon El Segre de Lleida. El foc va provocar una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat. El tinent d'alcalde de la Paeria, Rafa Peris, ha explicat on es va originar l'incendi que va afectar unes naus del polígon i que, afortunadament, no hi va haver que lamentar cap mena de ferida de persones.
S'ha produït, com sabeu, aquest incendi que ha afectat unes naus que sembla ser que estan en desús. Sembla ser que s'ha iniciat en un descampat o en un pati al costat d'aquestes naus que hi havia emmagatzemats uns palots antics, uns palots vells, i en principi no tenim notícia de cap afectació a cap persona. Pel que sembla ser, pel que ens diuen els bombers, la nau afectada ha col·lapsat, és a dir, s'ha acabat esfondrant tot el sostre, i en aquests moments, el que ens diuen els caps de bombers, doncs és que la situació està totalment controlada.
Per cert, coses bones o positives que també han passat aquest cap de setmana a la Fira de Titelles de Lleida, que tanca la 29a edició amb un èxit i amb més de 40.000 espectadors i gairebé totes les entrades venudes. Per tant, això és una bona notícia del cap de setmana. I com a curiositat, abans de parlar d'esports, apareix un obús d'artilleria de la Guerra Civil abandonat al costat d'un contenidor a Cervera. L'alcalde denuncia la irresponsabilitat dels autors i explica que l'artefacte ha quedat en mans dels Mossos d'Esquadra. D'això ja vam fer un programa especial, parlant amb Mossos d'Esquadra, i ull, perquè per velles que siguin aquestes peces, porten les seves càrregues a dins. I un cop mal donat, o aquelles coses del destí, doncs que se li pegui un cop on se li ha de donar o que ens caigui o qualsevol història, hi pot haver una tragèdia. Si trobem qualsevol resta d'artefacte explosiu, truquem al 112 i automàticament quedarà en mans dels Mossos d'Esquadra i ningú haurà de prendre mal. Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, comencem parlant de motor, per exemple. Àlex Márquez va caure ahir al circuit de Jerez, Ángel Nieto, quan lluitava per la primera posició, i amb MotoGP, Marc Márquez deixa clara la seva superioritat. També el de Cervera es va imposar i ja és líder de la categoria. A més, va haver una caiguda triple, quan faltaven 7 voltes pel final, entre les dues Ducati, Dovizioso i Jorge Lorenzo, i el company de Marc Márquez, Dani Pedrosa. Amb futbol, Lleida 1, Olot 0. Atenció, perquè queda una jornada. El Lleida està a 3 punts del playoff. Empatar amb 3, el que tanca la zona de playoff és el Cornellà. El Lleida li té guanyat el gol a Veraix, però clar, el Lleida ocupa la posició número 7. Per tant, per davant tenim el Cornellà, que hauria de perdre la darrera jornada. L'Ebro, que també hauria de perdre la darrera jornada. I l'Ontinyent, que també hauria de perdre. I el Lleida guanyar el Sabadell el diumenge que ve a les 6 de la tarda. Si es dona tot això, crec que no em deixo cap combinació més, llavors el Lleida jugarà els play-offs. Per tant, sí, matemàticament hi ha opcions, però la realitat és que ha de ser una carambola triple. Que es poden fer les caramboles? Per suposat. Però és complicat, no cal que ens enganyem. I amb hoquei, Lleida llista 2, Futbol Club Barcelona 4, els jugadors del Futbol Club Barcelona que van fer el passadís, aquí no va haver cap mena de problema ni polèmica, van fer el passadís a Lleida llista, després el Barça va guanyar i es va proclamar també campió de la Lliga d'hoquei.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb la Mari Carmen el que fem és recordar el que passava tal dia com avui, però fa 25 anys, aquell exercici mental. Per tant, un 7 de maig, però de l'any 93, que suposo que també estava en previ festa major, suposo.
Sí, sí, però també estava previ de la declaració de renda.
Ah, sí, també, també.
Els lleidatans van complimentar 130.000 declaracions de l'IRPF.
Què complidors que som els lleidatans?
Uns 8,1 milions de contribuents de l'Estat demanarien devolucions. L'Agència Estatal Tributària ingressaria 61.000 milions, prop de 4.900 treballadors no presentarien els seus rendiments a Lleida i un sistema nou, en aquells moments, cedia més facultats als delegats provincials. O sigui, que s'estava reestructurant tota aquesta maquinària de l'IRPF. Joan Mayoral Cerqueda, de 34 anys, dirigent duaner de la Seu, excomptable d'un dels presumptes implicats del frau milionari a la Comunitat Europea amb el cobrament de subvencions de falses exportacions, que es va descobrir a final d'abril del 93, es va suïcidar. Caram. Després del frau, Joan Mayoral havia estat comptable d'un dels implicats en l'estafa i després del frau, doncs, lamentablement es va suïcidar. L'agència Galard, en la que treballava, va ser investigada per la justícia. Hi havia la previsió també de que Lleida tindria teatre tots els diumenges, el curs 93-94. El Cercle de Belles Arts potenciava aquesta activitat al local del Col·legi Maristes. La companyia Tàndem va tancar la temporada el dia de Sant Jordi i per Nadal es volia estrenar el poema De Nadal, original de Josep Maria de Sagarra. El Ministeri d'Obres Públiques i Transports va avançar un any el pagament de 330 milions per canalitzar el riu Segre. Les excavacions van accelerar la retirada de llots de la llera del riu per fer cimentació. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va pactar amb Enner continuar la retirada dels postes de la llum. La paeria va començar el trasllat al secà dels arbres de la marge esquerra, dels xops que hi havia allí, el xoperal, amb motiu de la desaparició de tota la zona i es va tenir que desallotjar la caseta del guarda del Coto Forestal, que hi havia una caseta del guarda, i es va tenir que desallotjar, amb lo que es va suprimir 50 anys d'història. Va ser una cosa que en aquell moment doncs va ser curiós, no? I ens va afectar una miqueta els lleidatans de tota la, bueno, tants anys tanjant els xops i la caseta.
Clar.
Però bueno, tot acaba. I l'any 93, les penyes de la Plec cercaven ajuts de la Comunitat Europea. Les colles van decidir la reestructuració parcel·lària. Les penyes reunides en assemblea, per ordre d'antiguitat, van triar la ubicació en el nou espai que ocuparien el recinte dels Camps Elisis. Perquè, clar, com poden vostès imaginar-se, si treien els xops, si treien la caseta, tota aquella zona ja estava, doncs, amb obres per fer la canalització del riu. I, per tant, no es podia fer la Plec del cargol allí al costat del riu, com havia estat últimament.
Molt bé, doncs, això és el que passava fa 25 anys exactament al dia com avui. Mari Carmen, fins la setmana...
Fins
de començar setmana.
No, per favor.
Estava pensant ara ja en la festa major del cap de setmana.
Per favor, que som dilluns.
Ja va prou ràpid el temps, només falta que l'avancem. No, fins demà.
Imagina que estàs en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. Ya. Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Tenga, señora, la llave de su suite. Sea usted muy bienvenida. Ahora estamos con usted, señor. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Pons. Ginés Pons.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Mañana martes 8 de mayo, Herrera en COPE visitará la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato en Palencia en su 40 aniversario. Inaugurada por el rey Juan Carlos I en 1970. Renault contribuye al impacto social y económico en toda la región, fabricando su vehículo 7 millones. Por eso, no se pierda Herrera en COPE el próximo 8 de mayo, en directo desde la fábrica de Renault en Palencia.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja havíem anunciat que aquesta temporada faríem tot un seguit d'espais en el que aprofundiríem amb el tema dels pressupostos participatius, en els que l'any passat, l'any 2017, van tenir doncs, la primera edició, per entendre'ns, si ho hem de parlar, ho hem de dir com a edicions, i que d'aquest nou curs, d'aquest 2018, estan en marxa. En aquesta primera entrevista està amb nosaltres avui el tinent d'alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, el Joan Gómez. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, primer de tot, anem a ubicar, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que sabrà el que és, i hi ha després un grup de gent que ho ha escoltat, però no sap ben bé el que és, perquè tampoc hi ha aprofundit i hi ha gent que potser ni ho ha escoltat mai. Pressupostos participatius, què és aquest concepte?
Sí, aquest concepte consisteix en que doncs els ciutadans poden fer propostes de projectes a executar a la nostra ciutat i una vegada s'han fet totes les propostes, els tècnics municipals valoren la viabilitat de totes elles des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de legalitat, que compleixen la normativa, per tant, que són possibles, realitzables, perquè podem demanar en un moment donat qüestions que siguin irrealitzables o que no siguin competència municipal, i evidentment que es pugui fer en un espai públic, un espai municipal, no ens podem demanar alguna cosa que es faci en un espai que no és de tots. I això és un acord en el que es va arribar a fer aquests pressupostos participatius, va ser un acord amb el que es va arribar amb el grup de ciutadans pel pressupost, com tu deies, de l'any passat, del 2017, i enguany estem en la seva segona edició. Mm-hmm. És una experiència important perquè el que estem fent és que obrir la possibilitat de que el conjunt de ciutadans primer facin propostes de què és el que volem per la seva ciutat, en definitiva que dissenyin com volen que sigui la seva ciutat de manera sistemàtica, i per un altre fem de que els mateixos ciutadans puguin votar i elegir aquelles propostes que es consideren més adequades, més adients per la ciutat de Lleida, no? Per tant, és obrir als ciutadans una miqueta i apropar una miqueta més el funcionament de l'Ajuntament, la possibilitat de que puguin decidir com se fan les inversions, part de les inversions a la nostra ciutat.
El muntant que es destina a aquests pressupostos?
Sí, es va decidir que fos 1 milió d'euros, garantim de que un dels projectes es faci a totes les zones de la ciutat, per tant, si hi ha 13 consells territorials, més sucs i Reimat, són els que, i a l'Horta, són els que garantim que hi ha un projecte en cada una d'aquestes zones, i després el projecte entre 50 i 200.000 en aquell que surti i més votat. Uh-huh. Perdó.
Estem parlant d'aquest 1 milió d'euros en el que al final, després de totes les que passen els criteris tècnics i compleixin tot plegat, n'hi haurà un que es triarà, que tingui un pressupost entre 50 i 200.000 euros.
Exacte.
I la resta, fins a completar aquest 1 milió d'euros, que sigui inferior als 50.000 euros.
Exacte.
Joan, dic, això, de cara a l'equip de govern, independentment de que després surti o no surti, també us pot donar una idea del que demanda la gent? És a dir, al fer la petició de... Evidentment, molts, quedaran descartats, però sí que us pot donar la idea de dir, caram, què és el que vol la gent, no? I on ho vol?
Sí, més que les proposes, el resultat de la votació, no? Quan veus quines són les opcions més, que tenen més vots, veus que hi ha, bueno, qüestions que ja donen informació interessant, no? Hem comprovat que, a pesar de que molta gent no ho pugui creure, doncs la ciutat té una sensibilitat envers els animals molt accentuada, no? Mm-hmm. I els hi preocupa tot allò que té a veure amb els animals, siguin gossos, siguin gats, etc. No? En tots els sentits, en positiu i no tan positiu. Per tant, te dona una informació que és important per poder fer altres actuacions o fins i tot doncs, matisar actuacions que tenim previstes com a equip de govern i que, evidentment, aquesta informació serveix per això, no? Perquè siguin, al final, el resultat de l'actuació municipal sigui més acorde amb el que el conjunt de ciutadans volen que es faci.
El passat 29 de març va acabar el període de presentació doncs, d'aquestes idees o d'aquests projectes. Hores d'ara ens trobem en el punt final ja d'eliminar totes les que no compleixen criteris, les que doncs, no s'ajusten als pressupostos, etc., que és un període que s'acabarà el proper 15 de maig. I al mes de juny doncs, arriba la gran festa, no sé, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, és el moment en el que es presenten ja els finalistes, per entendre'ns, i tindrem un període de 21 dies tothom per poder votar. Per poder votar, quins criteris es necessiten? És a dir, qualsevol persona ha de ser residents, com funciona?
La gent que podrà votar en aquests pressupostos participatius serà qualsevol ciutadà de Lleida que tingui més de 16 anys. No? Per tant, el sistema de votació, com que no utilitzem el cens perquè són qüestions òbvies, una consulta ciutadana, no una consulta popular, doncs, qualsevol ciutadà en el qual consti en el seu DNI un carrer de la ciutat de Lleida que viu a la ciutat de Lleida podrà votar. I si no constés perquè es va censar la nostra ciutat amb posterioritat a actualitzar el seu document nacional d'identitat, doncs allà on pot autoritzar l'Ajuntament que verifiquem de que està inscrit el cens a la ciutat de Lleida. Uh-huh. Una vegada feta aquesta comprovació es podrà votar. La votació serà tota electrònica, però es podrà fer electrònica manual, presencial i electrònica a través d'internet. Què volem dir amb això? De que de l'1 al 21 qualsevol persona podrà votar per internet des de casa seva, entrant a la pàgina web de l'Ajuntament de Lleida per poder votar, li demanarà una sèrie de requisits, el DNI, un correu electrònic, una informació que ens garantirà de que només es podrà votar una vegada cada persona i que la persona que vota és la que realment diu que és. No? És un sistema garantista perquè el que volem és de que, tot i que sigui una consulta ciutadana, volem que aquesta reflecteixi la realitat de lo que la gent vol i desitja en la seva votació. I posteriorment, a la part final d'aquestes 3 setmanes, hi haurà votació presencial que es farà en tots els col·legis, tots els centres cívics dels barris, seran quatre dies, tres entre centres cívics cada un d'amb ells, Sucs i Reimat, i per tant només caldrà que qualsevol ciutadà amb el calendari que ja es distribuirà en el seu moment, doncs aporti el seu DNI i automàticament podrà votar de manera electrònica. I com deien, podrà votar 3 projectes de menys de 50.000, o sigui, els 3 que en qui el consideri, siguin del seu barri, siguin del barri del costat, o siguin d'allà o en aquella actuació que ell consideri que cal fer a la ciutat. I un dels projectes que estiguin valorats entre 50 i 200.000 euros.
Ara que deies d'això de la distribució, anem a recordar que els guanyadors no podran estar ubicats tots en un mateix barri. Per exemple, vosaltres des de l'Ajuntament ja cuideu que les actuacions siguin bastant homogènies, no? Que n'hi hagi per tot arreu.
Sí, sí, només tens que veure. Si estem parlant entre 14 zones de la ciutat, més Sucs i Remat són 16, si anéssim a projectes que se votessin que superessin els 50.000, que no arribessin però estiguessin al límit al llindar dels 50.000 euros, vol dir que 16 zones que garantim que totes elles es farà un projecte, vol dir que són 800.000 euros, més 200.000, arribem al millor. Allà on garantim que es faran a totes les zones, però si les propostes que es fan són inferiors amb aquests 50.000 euros, podrien fer alguna més d'una amb una zona determinada. O sigui, podrien donar-se el cas, sempre en aquestes circumstàncies, que poguessin fer dues actuacions en una zona de la ciutat. Però jo crec que ens hem de quedar en la filosofia, no? La filosofia és de que els ciutadans votin allò que volen que sigui la seva ciutat, i no només ha de ser en el seu barri, sinó pot ser en un carrer cèntric, pot ser en una barriada, pot ser en sud, qualsevol actuació que un consideri que és interessant i important per millorar la nostra ciutat.
Joan, escolta, només per fer retrospectiva, com veu valorar aquesta primera experiència l'any passat?
La primera experiència de l'any passat va ser una experiència important, perquè penso que ni el funcionament ordinari de l'administració està habituada amb aquests tipus de processos. Per tant, van tindre que fer un treball molt intens i molt transversal dintre l'Ajuntament, el qual formaven part Secretaria General, Intervenció, Informàtica, Participació Ciutadana, Urbanisme, o sigui, tots els departaments que d'una manera o altra estaven implicats, doncs van estar reunint de manera periòdica per tal de dissenyar tot el procés, no? Que fos garantista, que fos un procés serio, responsable, no que tothom pogués votar de la manera que fos un procés en el qual el màxim de gent pogués participar i pogués fer les seves aportacions. Per això van fer tot un procés de difusió i de campanya en aquest sentit, i que al final doncs el resultat doncs va ser més o menys el que esperàvem, no? Haguéssim volgut que fos molt més participatiu, però vam estar entre la mitja alta de l'estàndard que hi ha quan en una ciutat de les nostres característiques es fa aquest tipus de procés, doncs té una participació que és la que van tenir nosaltres a la ciutat d'ella, però per la part alta de la mitja, no? Per tant, van participar més de 2.000 persones, i per tant, bueno, contents per aquesta participació, i esperem que enguany hi hagi molt més motius perquè participi molta més gent.
És que, Joan, i d'aquest any, de les propostes que s'han presentat, no sé si has tingut oportunitat de veure en alguna ja, o de saber el que és, ni alguna que t'hagi sobtat que dius, caram.
Bueno, ja et dic, pots treure valoracions per la sensibilitat de la ciutadania i tal. Bueno, jo crec que no hi ha cap cosa que surti fora de lo normal. El que sí que hi ha és que a la gent doncs demana allò que li preocupa, que li interessa, i hi ha una cosa que més que el com volen arribar, no? Dir que hi ha hagut moltes entitats, AMPAs, de col·legis i altres organitzacions que l'any passat s'ho van treballar molt i van fer que molta gent votés pel projecte que ells volien. Van fer una campanya electoral en gairebé en tota regla, facilitant la votació en el seu centre perquè la gent anés i els hi facilitaven que poguessin votar. En fi, com que no és necessari que ho faci davant del funcionari públic, davant del funcionari municipal, perquè es pot fer per internet, per tant, des de qualsevol lloc, doncs van fer una bona campanya i van aconseguir uns molt bons resultats. Ens consta que enguany hi ha més d'una entitat que vol utilitzar la mateixa metodologia, per tant, podria ser de que algú altre es trobés que algun amic, algun veí, li digui, escolta'm, vota aquesta opció de que s'anirà bé pel barri, per l'escola, o per l'activitat esportiva que realitza.
El fons és aquest, o sigui, al final si la gent es mobilitza i hi ha aquest pique sa per entendre'ns entre propostes, però al final és per millorar el conjunt de la ciutat, doncs escolta, benvingut sigui, entre cometes.
És perfecte, perquè demostrarà que la gent és conscient, que la gent sap que doncs pot fer que altres persones li acompanyin en la consecució del seu objectiu, que és realitzar una inversió en una zona, en un espai o en un entorn determinat. Per tant, escoltem, perfecte, no? Perquè la democràcia es tracta d'això, de que tots puguin decidir el que va millor per a tots.
Doncs ja ho sabeu, atents, sobretot des de la cadena COPE Lleida, informarem, evidentment, de les dates i de les processos i de les maneres, però que sapigueu ja que es pot fer també des de casa, de manera còmoda, amb la seguretat de que cada persona només podrà votar un cop, perquè no hi hagi històries estranyes. Des del proper 1 de juny fins al 21 de juny hi ha dies de sobres, tampoc el que ens esperem el darrer dia, per tant, hi ha dies de sobres perquè si, bueno, volem exercir el nostre dret a opinar de quins projectes volem que tirin endavant abans que d'altres, doncs ho podem fer de l'1 al 21 de juny. Pressupostos participatius d'aquest 2018 que estan assignats a 1 milió d'euros i que repartiran en molts projectes, a 16 com a mínim d'import inferior als 50.000 euros i un amb un import d'entre 50 i 200.000 euros. Dic com a mínim perquè pot ser que en lloc de 16 n'hi hagi més, si el muntant és inferior. Per tant, com a mínim són aquests. Avui hem estat amb el regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació i tinent d'alcalde, el Joan Gómez. Joan, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar una mica més què són els pressupostos participatius.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs anem ja directes cap a la una. Abans anem a fer l'aturada que ja hem comentat al principi del programa, que és la darrera del Caragol Tour. Avui estan a Barcelona i, com sempre, està amb nosaltres el nostre company i amic Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Salutacions cordials des de Barcelona, del Club Esportiu Pall Park, on ens trobem en aquest moment ja tot preparat, tot confeccionat per un format d'un centenar de persones que han estat convidades dels mitjans de comunicació, turoperadors, gent d'agències de viatges i també, com no, relacionades persones amb el món de la comunicació. Entre ells estarà amb nosaltres Rafec, que recordem va ser pregoner del nostre plec del Cargol. Tindrem Artur Peguera, tindrem també a Sica Rodríguez, el nostre director de Cope Lleida, representants de Cope Catalunya i representants també de les entitats com cases regionals, etc. Tenim a Ferran Pedrits, un home feliç, és el seu primer any de presidència i, bueno, jo diria que sempre anem més alt, no? No sé què passa aquest any, però ja des de Portainer també hem pujat ben alt, perquè estem a una altura que divisem tot Barcelona.
Sí, bé, hola. Per nosaltres encantats d'estar una altra vegada a Barcelona, i aquest any sí, hem buscat un lloc prou alt, com és el Club Esportiu Vall Park, per intentar, doncs això, projectar-nos, que és el que venim a fer amb el Caragol Tour. Venim a vendre Lleida, venim a vendre Plec, i venim a vendre tot el que fem nosaltres des de la FECOI durant tot l'any, que es vegui des d'uns ulls de fora, no? Explicar-ho al món, explicar-ho a tot arreu, i el que som capaços de fer a Lleida.
Ja de qui ens farà el preguat, és precipitat.
Bé, és precipitat a les hores que estem, tot i que d'aquí unes hores ja desvetllarem el misteri, si es pot dir així. Aquest any tenim una pregonera, perquè bueno, està amb el voluntat d'aquesta Junta intentar normalitzar cada cop més la presència de les dones i la presència femenina en tots els actes que fem, no? Tant intentant que siguin membres de la Junta com en tot el que envolta la FECOI durant tot l'any. Us haurem d'esperar una miqueta més, però avui ja ho sabrem.
Sí, i per supost, quan la sapiguem, ho expliquem als companys de la casa.
Sí.
Gràcies, Ferran Pedrits, que és el nostre president. Tenim a nosaltres també a Josep Maria, que és, bueno, Josep Maria és una de les persones emblemàtiques, que és el que sempre treballa darrere. Josep Maria Rollán és un dels collistes veterans, i és el que està amb infraestructures, en coses que no es veuen, és a dir, el que treballa sempre a la foscor. Com veus aquesta edició, ja que quasi bé arribem a 40 anys de la Plec del Cargol en 39 edicions?
Bé, la veig millor que cada any, tenint en compte l'experiència que tenim i els companys de junta que entre tots pues, col·laborem, penso que serà un dels anys millors dels 39 anys de Plec.
La gent s'ha fet saber, les centrals de compres?
Bé, voldríem que la gent se la fes seva. El que passa és que és un procés lent, però bueno, tenim confiança i amb això treballem any cada any, de que la central de compres sigui no un aplec, però quasi el que ens doni la qualitat dels productes, infraestructura i tot per l'aplec de cada any.
Per acabar, quantes colles definitivament tindrem aquest any?
Bé, puc donar espai a unes colles que estan en la llista d'espera. S'ha tingut que ficar en marxa un espai nou i en total serem 104 colles avui. Sí.
Doncs gràcies a Josep Maria, que ha sigut amb nosaltres i ens ha informat una mica del títol del Cargol. Anem a buscar la persona que serà la responsable de que tot l'escenari de la coreografia i de la gastronomia sigui protagonista. Marta Pujol és la responsable de sala. Explica'ns una mica el muntatge que heu fet per avui d'aquest centenar de persones que tindrem a taula i que heu preparat per amb ell. El menú ens ho dirà el Caladies, però tu explica'ns una mica com heu preparat la taula.
Doncs bé, molt encantada a tots, als oients. Nosaltres distribuïm el dinar amb dos sectors, un a la part de l'aperitiu, on disfrutarem d'una cervereta i un bon aperitiu, que serà a l'exterior, juntament amb un sofit de taula, i després el menjador amb cobert, la resta del menjar.
És complicat, això.
Sí, per això no hi hauria... No hi ha cap mena de problema, simplement si tothom va amb bona voluntat i amb ganes, tot és possible de fer.
Tu d'on ets?
A la Barcelona, d'aquí mateix.
I tenies idea com se feien els caragols?
Sí,
tant. Hem anat a l'escola
i ens
hem anat
a
l'escola,
la veritat.
A Barcelona teniu coses, però...
Això és universal, Cosme, ja, saber com es fan els caragols. Estem al Caragol Tour... aquesta darrera aturada d'aquest 2018 des de Barcelona. Estem ara tenint problemes de cobertures, el que té aquestes històries. Cosme, bona pregunta aquesta, si sap com es preparen els caragols.
No, diu que sí que sap que se prepara perquè fa molt temps que estan aquí a la preparació dels caragols. Per acabar, me pot dir, senyor Canelies, el menú?
Aquest és un menú per gaudir, tal com ens explicava la Marta en representació de tot de tots els seus companys, que fem apologia del caragol, però sobretot l'apologia de la gastronomia lleidatana. És una gastronomia d'honestitat, és una gastronomia d'hospitalitat. No hi pot faltar el trinxat, no hi poden faltar les galtes de vedella, no hi poden faltar, per descomptat, tots els caragols en totes les qüestions que tinguem. Pensem que també els hi posem uns aperitius, que la coca de recap també hi pot faltar, els bunyols de bacallà amb caragol, les croquetes de caragol, el cap i pota també posat amb caragols dins de l'aperitiu. Són qüestions que realment per llepar-s'hi els dits.
Bàsicament això és el menú que tindrem, però també s'ha de dir que hi haurà la pera de Lleida, que la fan amb xocolata blanca, i també, finalment, aquelles gormanteries que hi ha des de coses d'aquelles que mengen els nens, que són cominoles, amb gust també de cargol, i també tindrem granados, que és una cosa típica de Lleida. Estem esperant les autoritats que arribaran d'un moment a l'altre.
Cosme, jo em sembla que et tallaré aquí ja, perquè quan em comences a parlar dels postres, de les gominoles i de la pera de Lleida i dels caragols, ja és un problema en aquestes hores, ja ho saps.
No et preocupis, que jo he portat fiambrera per tu, no vale. Carmanyola. Tot bueno. I sent a Barcelona, Carmanyola no.
Bueno, és igual, si em portes coses bones dins de la fiambrera, com dius tu, també te l'acceptaré, eh? Cosme García, darrera aturada d'aquest Caragol Tour 2018 avui a Barcelona, acaba d'explicar a tothom què es fa a Lleida a l'aplec del Caragol, que serà ben aviat. Cosme, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia i bona feina.
Doncs apa, que sí, que ja anem directes cap a la una, ben acompanyats pel Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
I amb el Joan el que fem és descobrir una nova proposta dels nostres pobles. Joan, cap on anem avui?
Cap a Pradell de Sió.
Ui.
Vora el riu Sió.
Ja suposo, però no el conec tampoc, aquesta...
Pradell de Sió. Pradell de Sió està ubicat a la dreta del riu Sió, a la zona de regadiu del canal d'Urgell, a 317 metres d'altitud, a frec de la carretera de Balaguer a Agramunt. La seva església parroquial està dedicada a l'Assumpció de Maria i va pertànyer a Sant Pere d'Age. En el focatjament de l'any 1365-1370, el lloc comptava amb 15 focs. Cal dir que es comptaven 5 habitants per foc i pertanyia a Arnau de Riu de Set, mentre que el 1381 el senyoriu era de Simó de Torres. Sembla que el castell de Pradell fou en principi una torre de vigia, però amb el temps va anar canviant la seva fesonomia fins a ser objecte d'una profunda reforma el 1738, any en què va ser convertida en residència. Joaquim de Camps evocava nostàlgicament les pedres d'aquest castell que un dia serviren per àmbits de defensa, quan diu o quan canta: el castell de Pradell no presenta la cara ferrenya del seu veí castell de Preixens. La diferència deu venir d'haver-se transformat més aviat el caire de l'edifici, convertit en masoveria i lloc de residència per a usos civils. Diu: l'antiga fortalesa fonamenta els sòlids carreus dels seus murs sobre roca viva, uns carreus patinats d'aram vell per dotzenes de milers de solellades, o de besos de sol, no? Cal dir que en un angle de la façana podem contemplar l'escut dels Montlleó, que es van... tenir o van ostentar el senyoriu d'aquest indret. També posteriorment aquests passaven a mans de Raimon Margalef, qui en les Corts de 1626 va ser ennoblit amb el títol de senyor de Pradell. Castell i poble, cal dir que s'han de visitar. I la dita d'avui ens diu: no quasi massa amb el que passa aquí a Lleida, perquè el mes de maig és precisament el mes dels caragols. Sí. Perquè diu, de maig a l'agost ni caragols ni most, diu la dita d'avui. Doncs aquest deia estar fet abans de que... Bueno, està segur que està fet abans de que Lleida fes la plega del caragol, sí. Perquè aquí és el temps del caragol.
Aquí és el mes del caragol.
Però deixem-ho així, de maig a l'agost ni caragols ni most, perquè eren ja un menjar fort i el vi també ja començava amb la temperatura a pujar.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Directes cap a la una, després hi tornem amb la radiografia.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes del juicio en Grecia contra tres bomberos sevillanos de la ONG Proem Aid, acusados de tráfico ilegal de seres humanos. Fueron detenidos hace 2 años tras participar en un rescate de inmigrantes frente a las costas de Lesbos. Se enfrentan hasta 10 años de cárcel. En Sevilla, compañeros del cuerpo de bomberos y ciudadanos se han concentrado para reivindicar su inocencia. Uno de los acusados, Manuel Blanco, contaba a COPE antes de sentarse en el banquillo que no se puede condenar la labor humanitaria.
Entendemos que no solamente se juzga a 3 personas en concreto, ¿no?, sino que también se está juzgando de cierta manera pues la solidaridad, y se está poniendo en tela de juicio que las personas que estamos haciendo ese tipo de labores de rescate humanitario, pues bueno, pues cómo podamos ser acusados de una cosa tan kafkiana.
Y te cuento que Facebook elige Barcelona para instalar un centro de control de noticias falsas. Se van a crear 500 puestos de trabajo y podría empezar a funcionar la próxima semana en la Torre Glorias. Yolanda Canales.
Competence Call Center ha alquilado 9.000 metros cuadrados en 8 plantas de la Torre Agbar de Barcelona, y esta compañía precisamente ya había abierto en Alemania, también para Facebook, otro centro de control de contenidos. La empresa de Mark Zuckerberg tiene intención de contratar unas 500 personas. Lo que se desconoce es si este centro de Barcelona asumirá las funciones del que tiene en Alemania o bien también hará lo mismo. En cualquier caso, esta noticia supone un respiro para Barcelona, porque además la Torre Agbar recupera funcionalidad después de que las instituciones europeas, recordemos, no optasen por Barcelona para ubicar la sede de la Agencia Europea del Medicamento, precisamente en la Torre Agbar.
Y hay más noticias en este lunes 7 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Murcia, la Guardia Civil investiga una presunta violación grupal en el municipio de Beniaján. Una joven ha denunciado haber sido agredida sexualmente por varios chicos. La mujer es mayor de edad y defiende que no consintió la relación. Admite, eso sí, que estaba borracha y que había tomado otras sustancias. De momento, no hay detenidos. A cuenta de la sentencia contra la manada, 3 juezas de Lugo, Bilbao y Barcelona han enviado una carta a la víctima. Defienden que los 5 condenados por abusos sí cometieron violación y apuestan por una pena mayor contra ellos. Estas 3 magistradas lanzan un mensaje directo a la agredida. Si no tuviera creído, es imposible escribir lo que se dice en los hechos probados de la sentencia. Tampoco diría la sentencia que tu testimonio es coherente y digno. Y desde hoy y hasta este miércoles 9 de mayo, 340 salas de toda España celebran la fiesta del cine. Son más de 3.000 pantallas a las que podrán acudir las más de 800.000 personas que se han acreditado. El precio, más que sugerente, 2,90 euros.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy habláis de un fraile capuchino cuya reliquia se va a poder venerar en España a partir del 30 de mayo.
Bueno, eso es lo que esperamos, porque así lo ha pedido el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. En una carta ha pedido que la reliquia del corazón de San Pío de Pietrelchina pueda ser venerada en el santuario de la Gran Promesa de Valladolid durante 15 días a partir del 30 de mayo. Lo hace interpretando el deseo de miles de devotos que el padre Pío tiene también en España. El cardenal Blázquez ha querido transmitir en su carta al rector de San Giovanni Rotondo, que es el santuario donde se custodia el cuerpo de este santo, el gozo inmenso que supondría poder acoger esa reliquia en su diócesis, y además sería un motivo añadido para que muchos españoles peregrinen al santuario de la Gran Promesa en las fechas próximas a la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Los últimos papas, desde San Juan Pablo II a Francisco, han mostrado una especial devoción por este fraile capuchino que dedicó su vida a administrar el sacramento de la penitencia. Bueno, vamos a contar esa carta en un ratito aquí en el espejo.
Pues en media hora estaremos atentos como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
En los deportes ya hay árbitros para las finales europeas de fútbol. Luis Munilla.
Sí, nos ha hecho oficial en la UEFA, Pilar. La final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool la va a pitar el serbio Milorad Masic. Fue el árbitro de la Supercopa de Europa que jugaron Real Madrid y Sevilla en 2016. Y la final de la Europa League entre Marsella y Atlético de Madrid la va a pitar el neerlandés Bjorn Kuipers, que ya pitó al Atlético en la final de Champions de Lisboa y este año ante la Roma en el Metropolitano. En el Real Madrid hoy le hacen pruebas a Cristiano Ronaldo en el tobillo. El club cree que no es más que un esguince leve y que va a estar sin problemas en la final de la Champions. En Barcelona, el presidente José María Bartomeu ha reconocido en RAC1 que se reunió con el agente de Griezmann en octubre, pero no ha querido concretar más. Hoy se cierra la jornada de Liga en primera con el Leganés Levante y en segunda con el Granada Rayo. Ambos partidos a las 9. En el Mutua Madrid Open, a las 2 menos cuarto tenemos rueda de prensa de Rafa Nadal antes de su debut el miércoles, y en el Giro de Italia hoy toca etapa de descanso.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Manifiesto, se llama ETA, quiere poner el contador a cero para que los españoles se den cuenta de lo que está en juego, para que
ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación. Los terroristas ahora...
¿Qué está pasando?
Una carta de ETA que habíamos desvelado en este programa hace ya algunos días, a la que este programa tuvo acceso, contactos e investigación.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía estás en Herrera en COPE.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición: muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain, amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida.
Necessites fer un càtering?
Doncs per a les teves celebracions al Tiberi de la Roser. Pensa, cuina i prepara per tu.
Menú diari i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
El Tiberi de la Roser els dimecres és un bon dia per menjar pollastre i el millor preu. Aprofita l'oferta i ja pares els dits.
El Tiberi de la Roser, menjars casolans.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15 o al 973-28-95-20. I si vols, t'ho portem a casa.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Obrim tots els dies.
Autocamions Herbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. Estem a dilluns avui, començant setmana, 7 de maig del 2018, ara, camí cap a la 1 i 9 minuts, amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Ja sabeu que tots els dilluns, a partir d'aquesta hora, el que fem és obrir la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, i que després, a 2:15, obrirem la Nacional 240. Avui parlarem Mira, ha anat així, eh? Jo sé que ha estat un cap de setmana tràgic a la xarxa viària lleidatana amb tres morts en un accident, que, per cert, hores d'ara encara no està clar si va ser un accident o no. D'això, doncs, els Mossos tenen oberta una línia d'investigació. Però avui, a la Nacional 240, a partir de 2:15, el que farem és parlar d'aquests 20 anys dels Mossos d'Esquadra a les carreteres, dels controls d'alcoholèmia, parlarem també dels punts, els carnets de conduir, de com es recuperen, si la gent està conscienciada o no, i de tot aquest tema. El que fem tot seguit és obrir la nostra tertúlia d'esports. Avui parlarem de matemàtiques.
Control motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I avui ens acompanya el president de l'Atlètic Club, del Club Atlètic Segre de Lleida, el Josep Antoni Subirà. En Josep Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Serà bon que dia. No l'hem anomenat vegades, eh?
Bueno.
Benvingut, president. També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escoer.
No, perdona. No? El matemàtic de La Mañana.
Bueno, sí, ara farem matemàtiques, eh?
Com ho has dit, doncs per això, no?
El cap d'esports i cap d'estadística i matemàtica del diari La Mañana, Albert Escoer, què tal? Bon dia.
Esteu ficant molta pressió, eh? Bon dia.
Bueno, escolta...
No, és molt fàcil, eh? Vull dir.
Hi ha una... Parlem de futbol, mira, anem directes. Hi ha una cosa que va passar, que havia d'haver passat ja jornades enrere, i que no va passar, però ara sí que està passant, que Lleida va guanyar, Lleida Esportiu 1, Olot 0, ara de poc serveix de com va anar el partit o com
podia haver anat,
són 3 punts, però clar, els de més, quasi tots van puntuar també.
Bueno, clar, és que al final portàvem moltes jornades que
tampoc tot, puntuaven els altres,
clar,
que és
tot,
curiós, tothom fallava.
Tot ens anava bé, doncs home, al final arriba un moment que els altres doncs acaben sucant, no? Vull dir, tots els equips tenen crisis, però no pots aspirar que durant 10 jornades tothom punxi, i és el que estava passant. I ahir, doncs curiosament, el Lleida per primera vegada, jo crec que en els darrers 2 mesos, comença el seu partit sabent que tots els resultats li havien anat en contra o no favorien els seus interessos, en la qual cosa doncs era una pressió afegida que no sé si en part es va traduir en el joc de l'equip, que per mi doncs va jugar un dels partits més fluixets de la temporada del Camp d'Esports, però al final vam treure, tu, que és de lo que es tracta, amb un gol en pròpia porta, però bueno, aquests partits sí.
Per això és el que et dic, al final són 3.
S'ha de guanyar per lo civil o per lo criminal, i escolta,
el Lleida guanya una posició a la classificació general, es situa a la 7ª, a 3 punts del play-off, per sobre tenim Ontinyent, Ebro i Cornellà, que a hores d'ara és el que ocupa la darrera plaça de play-off. Amb tots tenim el gol average guanyat.
Sí.
Darrera jornada, el proper cap de setmana, el de la Festa Major. El Lleida juga fora, al Sabadell, que he mirat, no s'hi juga res.
Res.
Res. Però aquest no és el problema.
No.
Bueno, aquest és un problema. Evidentment s'ha de guanyar Sabadell.
Celigrat, Òscar Rubio, Marc Martínez, un rival que ha empatat 21 dels 37 partits que ha jugat.
Un rival que no és rata jurada.
Bueno, això... Home, el seu propietari és un lleidatà, Esteve Calçada. A veure, si ficats a voler veure coses rares, n'hi podríem veure moltíssimes, no? Sí. Començant per això, perquè el propietari és un lleidatà. Sí. Tens allí dos ex de l'equip, tot i que un no va sortir gaire bé, per no dir molt malament, com el Marc Martínez, i tens un ex-entrenador com Celigrat, però, bueno...
Però se hi creu amb això de...
No.
De que...
Bueno.
Bueno. Pregunta-li al Manresa.
Sí, exacte.
Bueno, aquí... En bàsquet hi ha aquelles caramboles l'últim dia que...
Jo sempre ho he dit. Jo no crec que un esportista professional vagi mai a perdre un partit deliberadament. Ara bé.
Que vagis més espès que un altre dia...
Una altra cosa és anar a totes.
Hi ha casualitats, no?
Sí. No, i una altra cosa és anar a totes, no? I tu un partit el pots afrontar de moltes maneres, no? Pots afrontar, doncs, a mort, això ho he de guanyar, i sortim una intensitat, al 150%, i venga... I també el pots afrontar no per deixar-te perdre, ni molt menys, però, bueno...
Amb tranquil·litat.
Amb tranquil·litat, amb
però
calma.
Però l'estiu, l'estiu i... Sí. I amb la pota...
Home, nosaltres a la categoria juvenil nacional, aquestes últimes jornades també està tot molt apretat, molt apretat. I hi ha equips que estan pràcticament desahuciats i en aquest moment estan a mitja taula, no?
Oh, clar.
Hi ha un equip que ha guanyat consecutivament Cornellà, Damm, Espanyol i l'Espanyol al seu camp, i són tres equips que que són, vamos, guanyar els tres és, per mi és pràcticament impossible.
Per cert, que aquest cap de setmana el juvenil A de l'Atlètic Segre ha assolit la permanència matemàtica.
No, encara no, falta un punt, però s'hauria de donar, com el Lleida, per fer el play-off, s'haurien de donar moltes caramboles de que, perquè nosaltres baixéssim, no? Bueno. Però matemàticament estem allí.
I l'infantil ha pujat a divisió d'honor.
Sí,
ha recuperat la divisió d'honor.
I el cadet va líder també per pujar a divisió d'honor, però van perdre casa.
Bueno, però encara futbol, és futbol.
Però encara anem líders, no?
Futbol és futbol. Tornant al Lleida, el Cornellà hauria de perdre.
Hauria de perdre el camp del Saguntino, que fa 12 jornades que no guanya.
Sí, això ha de passar sí o sí.
Que des de que ens va guanyar nosaltres ha fet 3 de 36 punts en joc i que se juga a la permanència.
Això el Cornellà. Però això després l'Ebro com a mínim hauria d'empatar.
Al camp de l'Atlètic Balears, que també se juga la vida.
Com a mínim. I l'Ontinyent pot empatar
i
amb
aquest,
el Perl.
I aquest és el més complicat perquè juga a casa.
Aquest és l'únic que juga a casa, curiosament.
I juga contra el Coiano, que no juga res. Ontinyent, el Coi, deu haver 30-40 quilòmetres, no més.
Però també hi ha rivalitat.
Exacte, ignoro si tenen molta rivalitat o no.
Sí, a vegades no se sap si és millor estar prop o lluny.
Però potser és el partit més complicat que pugui afavorir al Lleida. Ojo, que l'Ontinyent es pot ficar en play-off amb un menys 7 en el balanç de gols a favor i en contra.
Imagina. Havem, i a la darrera jornada.
Havem palmat 0-5 a casa contra l'Ebro, que fot 5 jornades que està baixat a tercera divisió. El que diu també...
Bueno, l'Aragón.
Ah, i l'Aragón.
I l'Ontinyent no ha estat mai en zona de play-off durant l'any, eh?
Sí, ha estat...
De o sigui, ha tingut la muntanya russa, també,
ha
no?
Ha tingut la muntanya russa, estaven allí com un tiro, després van baixar i tots deien, bueno, ara això ja és més normal, però clar, és que és un equip que és això, vull dir... és capaç d'anar sucant i després a casa perdre 0-5 contra el Deportiu Aragón, que ha guanyat 4-5 partits en tota la temporada, no guanyen més. Jo crec que és el més complicat, més enllà de que Lleida sigui capaç de guanyar Sabadell, perquè aquesta és l'altra.
Bueno, tarda de ràdios, com sigui, diumenge.
Que per cert, no
tots juguen diumenge a les 6 de la tarda, eh?
Horari unificat.
Hauria de ser unificat, però...
Horari unificat, sí? Tots els que juguen algo, clar.
Val.
Diumenge a la tarda.
Diumenge a les 6 de la tarda, eh?
O sigui, això era unificat, sí.
Tarda de ràdios. Per internet, si ho diem del segle XXI.
De ficar lliris a Sant Anastasi i de, bueno...
Bueno, és una bona època, eh? Sant Anastasi sí, ha estat dos dies abans.
Però és complicat, en qualsevol cas, bueno, arribes amb aquesta darrera jornada que no depens de tu i que ara segurament quan tires la vista enrere...
Sí. Com faces balanç, sí. Veus que...
Clar, és que...
Ara és fàcil parlar, però és veritat que hi ha hagut partits d'aquells que dius havia de sortir a mort.
Jo saps que, i fa un mes que t'ho dic, ens acabarà matant el 0 de 12 en Formentera i Saguntino.
Sí, home, és
que són dos equips que tenen tots els números per perdre la categoria, i ja no et dic guanyar-los, però només que haguessis guanyat un d'aquests quatre partits, on haguessis empatat un parell...
Home, el normal és que n'haguessis guanyat dos.
Clar, insisteixo, amb dos equips que segurament perdran la categoria... Bueno, pues ja estaries a la poma i ja tindries més opcions i no t'hauries de veure
com estaries amb 60 escaig, no sabem com hagués evolucionat tot, però...
I al final, després de 38 partits, estàs on te toqui.
Principi de temporada, Albert Descurs va dir que el playoff estaria amb 60-62 punts.
Sí.
Doncs estarà amb 57 o amb 60.
Home, veiem que bueno, almenys jo intuïa que no estaria tan car com a les últimes temporades, que t'havies d'anar 65-66, i sí, al final... Bueno, és que es pot fer en 58, eh?
Sí, es pot fer en 58.
Es pot fer en 58.
O en 57, si perden tots.
O en 57, si perden tots i guanya el Lleida.
O en 59, si guanya l'Ebro.
Sí,
o 60, si guanya el Cornellà.
Sí, però que tirant per baix, per fer play-off en 57-58, quan et demostra la igualtat.
Bueno.
D'una categoria que, bueno, i per baix també hi ha unes garrotes.
Però molt, la igualtat en molt nivell o en poc nivell?
Bueno,
poc
nivell. Això...
Poc nivell.
És que...
No ens enganyem.
Sí, però és que és segona B. És que moltes vegades parlem de la segona B com si fos aquí la millor lliga del món. I estem parlant de que a Espanya hi ha una primera divisió amb 20 equips, hi ha una segona divisió amb 22 equips i hi ha una segona B amb 80 equips. O sigui, és impossible. No hi ha cap país del món que tingui 122 equips de primer nivell. Sí. Cap.
De totes maneres, jo crec que s'ha accentuat la diferència entre segona B i segona i primera.
I a segona B, i el tema dels... Ojo aquest any amb el tema dels filials, eh? Aquest any, quedar primer de grup sí que pot ser la grossa, perquè és possible que dos filials acabin campions de grup a segona B. Un és el Fabril.
i que no, que pot, no, i pot, no pot pujar, pujar perquè el Depor finalment
el Depor,
ha baixat.
Sí, i l'altre és l'Sporting B, sí, sí, que està exactament igual. En la qual cosa, doncs el Mallorca, per exemple, que seria el campió del grup de Lleida...
Bueno, ja ho doncs, té, eh? Mira, ja ho té matemàtic, el Mallorca.
Sí, sí, però que a veure com es trau de sobre aquest marrón la federació.
Sí, sí. En un altre ordre de esports, diumenge de les 12 del migdia, Xavi, al pavelló 11 de setembre, el Futbol Club Barcelona va fer el passadís al Lleida llista.
I després li vam tornar.
I sí, després li vam tornar. Vam perdre 2-4 i el Barça es va proclamar campió de la Lliga. De tota manera, era el líder.
Era,
vull dir.
I era suposat que tenia que ser així. Que hi ha molta diferència. Liceo, Barça...
Per cert, vas anar a la rua?
No, no vaig poder. No s'ha de treballar, no.
És bo, és una rua que...
la gent de Lleida
es va organitzar relativament ràpida.
Sí, però la gent de Lleida no hi creu.
És a dir, se sabia el que s'havia de fer, però no havia data, i 24 hores abans es va dir, escolta, demà a les 7 i mitja. Ah. Sí. No sé.
Jo ja...
No som conscients.
Jo la setmana passada us comentava, ara hauríem d'estar al carrer, que era un dilluns, no?
Sí, sí.
Se la van llista. Però pensant-ho fredament, ostres, tenim 11 de maig. Que està aquí, al costat, i és festiu, i segurament, doncs, escolta, doncs, la gent estaria al carrer. Correcte. Cosa que no va passar l'altre dia, clar, la gent veia uns paios, quatre, amb el, sí, cap pintat de groc, damunt d'un autocar amb globos, i deia,
però és,
bueno,
que, repeteixo,
és carnaval o què passa.
A nivell, no?, de comunicació, jo crec que la data es va agafar, però ràpida, massa ràpid, es va agafar d'un dia per l'altre.
I compte que van anar de la rua al pavelló a entrenar, eh?
Sí, correcte, no, correcte, a les 10 de la nit estaven entrenant, eh?
Bueno, és la falta de planificació... Costum,
bueno, guanyem-ne un altre l'any vinent i ja
o
està.
O les ànsies, escolta, de voler sortir a la foto aviat, quan tant l'alcalde com el president de la Diputació, doncs cada dia tenen 4 o 5 fotos als diaris i 4 o 5 talls als mitjans de comunicació. És una pena perquè... Ostres,
però som conscients,
és que, clar, és que l'han fet molt grossa. L'han fet molt grossa. És que
tu vaig dir...
És que guanyar la Copa de l'Afer.
És que això no ho veurem clar fins d'aquí uns mesos, realment.
Llavors és una pena, doncs, la sensació aquesta que jo veia quan passava l'autobús per la ciutat. Ostres, que la gent...
Sí, clar.
I a l'arribar a la paeria, bueno, hi havia la canalla de la
tota
base,
la base,
sí,
eh?
I algun despistat que passava per allí. Home, evidentment no pots pretendre que surtin les 7 o 8 mil persones que van sortir, doncs, quan el Zamora va quedar campió del món o quan a Lleida va pujar, no?
500 persones de Vall de l'Ajuntament hagués estat...
Però, home, una mica més de caliuet, ja t'ho dic, si ho haguessin fet l'11 de maig, potser hagués anat millor. Però, bueno...
En fi, escolta, estem a setmana de festa major i, entre d'altres coses, s'otorguen medalles... bueno, medalles per la cultura, medalles per l'esport i medalles des de l'Ajuntament. N'hi ha hagut una, que per cert em consta que ha costat, cosa que no entenc tampoc, a títol pòstum, que se li ha atorgat a Ramon Farrús, president de l'Atlètic Segre, i que el Josep Antoni bé coneix, la història de Ramon Farrús.
Sí, el Ramon...
Per què se li dona la medalla?
Home, perquè se la mereix.
Correcte, però qui va ser Ramon Farrús?
És indiscutible que si parlem de futbol base a Lleida, hem de parlar del Ramon Farrús. Va ser una persona, vamos, icònica dins del futbol base. A més, pel seu tarannà treballador, perquè a vegades tenim només la idea del futbol, de grans jugadors, de grans fortunes, de grans diners, i la gent que pica pedra, pues, potser no se la valore com se l'hauria de valorar, o a vegades se la valore només de la boca en fora, no? I interiorment, sí, bueno, molt bé, copets a l'esquena, però realment la valoració no s'acaba de fer sincera, no? I en aquest cas el Ramon va ser una persona que estimava el futbol base. Estimava el futbol base perquè el va viure des de totes les vessants, des dels moments de grans dificultats, des del moment de no tindre mitjans, als anys 70, i estimava l'Atlètic Segre, perquè, bueno, doncs, va caure a l'Atlètic Segre perquè els seus fills van començar a jugar allí i va estimar l'Atlètic Segre. El va veure néixer, pràcticament, amb camps que no són com el d'ara, ni molt menys, va ajudar a traure pedres dels camps, va ajudar a marcar el camp, va ajudar a portar jugadors als seus pobles, algun d'ells, pues, ha arribat a ser campió del món, com el Capdevila, el Joan Capdevila, ha ajudat persones desfavorides dins del futbol a que poguessin fer futbol, ha ajudat, en definitiva, a promocionar el futbol base i, en aquest cas, l'Atlètic Segre. Una persona totalment altruista, desinteressada, pels demés tot era poc, i per amb ell pues no hi pensava, no? Això és una persona que ha de tindre tot el reconeixement i l'ha de tenir perquè l'ha de tenir, perquè s'ho mereix, i ja està.
A mi si m'indices ficar una mica una falca aquí a favor del Ramon, penso que amb el...
El vas conèixer, Xavi?
Sí, molt. Ell és pinyista, molt, i tenia molta amistat personal amb ell. Penso que el reconeixement arriba tard.
Com la majoria de vegades.
No es poden donar les coses quan ja no hi són. Les persones s'han de donar en vida, i el Ramon era un home que s'ho mereixia. Ja sí que vam ficar a l'estadi de l'Atlètic Cercle Camp Ramon Ferrús, però a mi que li donen una medalla pòstuma, sí, és molt bé, què li farem? Li donarem als seus fills, sí, i haurem quedat bé, els polítics haurem quedat la mar de bé, i els que l'hauran presentat també. Però i per què no se feia en vida, això? Jo estic d'acord de donar-li al Ramon. I com el Ramon, molta gent. També va morir ara un del Balàfia, també.
Manolo Lorito.
També era un bon home, un home que també havia lluitat pel futbol base. I què passa? Que no tenim res. O sigui, les coses s'han de donar en vida. Que la gent reconegui això, no? Que el que guanya el guardó aquest, pues, pugui dir, pues, mira, estic content, m'agrada la meva ciutat, m'ha reconegut alguna cosa. Però el títol pòstum, això només queda pels militars,
Bueno, el Manol Lorite, segons tinc entès, ja tenia la medalla.
Perquè el Ramon no s'ha
estic no. Plenament d'acord amb tu, ja no només en aquest cas, sinó ja en molts casos, no? De persones emblemàtiques de la societat, que amb els seus diferents vessants, doncs es mereixen el reconeixement. I que puguin ser en aquell moment homenatjats. Vull dir, que agafis i quan acabis la teva trajectòria, la teva vida, doncs et reconeguin, sí, doncs és el que dius, molt bé, però el poder disfrutar d'això, d'aquest reconeixement, que et puguis veure amb algú pel carrer i puguin valorar per lo que has fet, pel teu altruisme, per la teua honestetat, per la teua honradesa, això avui en dia no es porta gaire.
Per això.
O sigui, la honestetat, la honradesa, l'altruisme, la dedicació als altres, tot això sembla que siguin uns valors que estan sí, queda molt bé, però... I jo crec que són els valors que la societat hauria de premiar. Sí.
Albert Esquer, no sé si vas conèixer el Ramon.
Jo sí.
Sí, no el vaig conèixer tant com ells, evidentment. Però jo estic totalment d'acord amb el que diem, no? Al final, el problema és aquesta cultura del voler quedar bé, no? I al final la gent es de quedar bé quan la gent ho pot disfrutar.
Nosaltres,
al nostre sector, va desaparèixer el mestre, que era el Carmelo Moncayo, i en aquest cas doncs, sí que va tenir la sort doncs, de que pràcticament es van portar tots els reconeixements en vida, no? Però és algo excepcional. Normalment sembla que morir-te acabi sent un mèrit, no? La manera de que te reconeguin. I això no és així, o sigui, jo entenc que casos com, jo què sé, com l'Emili Vicente, com l'Antoni Palau, que són, ostres, joves, relativament joves, és un amor sobtat, i això no ho pots saber. Però amb gent amb aquesta trajectòria jo crec que sí que...
Sí, bé, i el Ramon, que això ho portava a la sang.
Clar.
Un home que és president, un home que va treure pedres.
Xavi, tinc una anècdota amb el Ramon Ferrús, perquè jo vaig tractar poc amb ell.
Jo molt.
Jo com a pare que porto la canalla allí, és el president, no? Però era proper, jo recordo de parlar més d'una vegada amb ella. Però recordo una vegada el vaig enganxar amb un despatx que hi ha, que no és de ningú, és una zona de treball, retallant fotocòpies de DNI i plastificant fitxes de jugadors. Perquè anem amb unes carpetes, els delegats, i amb totes les fitxes. Li vaig dir, home, Ramon, el president fa això, diu, oi tant. I diu, i per què no?
I moltes...
Això és veritat, vull dir, això...
No, i ficar les grades, i ficar els assientos,
i molt...
L'he vist atornillant.
I tant.
Coses en els assientos, i que se senta la gent que va al cap. Escolta, s'ha de reconèixer que aquest home vivia pel club. La seva amor era el club. I punto.
La seva gran passió era el club, i també et puc dir que l'Aplec era el portava, era el cap de colla de la penya Maitips, i realment les reunions les feien allí al club, i era una persona de Lleida, un lleidatà que estimava el sentiment de Lleida. Ja torno a repetir, des de la honradesa, des de l'altruisme, des de la honestetat, la sinceritat i la fidelitat. Perquè jo el Ramon el conec de fer molts anys, des de pràcticament que eren petits, i et puc dir que si necessitaves un amic, el Ramon era el teu amic.
Sí.
Era l'amic. la persona que no et fallava mai, la persona que en tot moment tenia la paraula adequada per ajudar-te, no per sortir en cap foto, ni per treure cap rendiment, ni cap rèdit, sinó la persona que estava al teu costat per ajudar-te en aquell moment de dificultat. I també ho hem de dir, quan teníem una alegria, també li agradava compartir-ho.
Estem a punt d'arribar a dos quarts. Aquestes medalles tindrà lloc a la sala de l'Ajuntament el dijous dia 10. Doncs hem estat avui amb el president de l'Atlètic Segre, el Josep Antoni Subirà. Gràcies per estar amb nosaltres. I enhorabona, per la part que us toque com a club. I com sempre també amb el Xavi Pérez i l'Albert Escuer. Dilluns vinent parlarem de si tornem a omplir el camp d'esports quan arriben els play-offs, perquè, per cert, sí, es va omplir aquest cap de setmana?
Sí, a 50 euros a tirades.
No, aquesta setmana passada, dic, es va omplir o no?
De color.
Res.
800 persones.
Escolta, que tingueu bona setmana de festa major, eh?
Igualment, home. Gràcies.
Doncs sap que ja hem passat de dos quarts de dues, anem directe cap a les dues. Dilluns obrim la Nacional 240 i ens apareix la Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Anava a dir espero, suposo.
Tu sempre tens aquella por, no?, de que jo no aparegui quan tu obres el micro. Sempre hi soc, sempre hi soc.
Ai, ja ai, saps, sí, m'agrada.
Aquest extrem de la Nacional 240 sempre trobaràs algú.
No, Mònica Carrasco, què tal?
Molt bé, trobava a faltar que...
Estic content, jo, eh?
Sí, per què?
Ja t'explicaré, perquè avui és dilluns.
Sí.
I diràs, home, estàs content perquè és dilluns? Home, podria ser... És una bona actitud, però sí, saps per què? Perquè Lleida és festa major divendres.
Ah, clar, i així tens una setmana més curta, no, punyetero?
Sí,
ja, clar. Doncs jo estaré aquí treballant, divendres, dins de Tarragona, home, tranquils.
I jo estaré amb vosaltres també divendres parlant de les opcions d'oci i amb la Laura la farem venir també per parlar de cine.
Perquè ets un home de paraula i vindràs. Bueno, molt bé,
sí,
molt bé.
Molt bé. Escolta, de què parlem avui?
Bueno, no, és un tema que, mira,
ja
li explicarem
sabem,
a l'audiència...
No ho estem improvisant ara, ja ho sabíem.
Explicarem a l'audiència com va sorgir aquesta idea. És un tema que ens preocupa bastant, és el tema de l'alcoholèmia i el trànsit, no? No? Perquè, per desgràcia, i això ho hem comentat el Ricard i jo, doncs massa sovint, pràcticament a diari, a l'informatiu hem d'explicar, doncs, que els Mossos o la Guàrdia Urbana han caçat conductor al volant, superant el límit d'alcoholèmia. Jo, de fet, tinc un espai...
O de velocitat.
Tinc un espai ja que és com el premi del dia. Allò, el més llest de la classe, doncs, escolta, perquè cada dia, dia sí, dia també, vam dir, tractem aquest tema. I quina casualitat, Ricard, que ens ha coincidit amb el 20è aniversari de la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra.
Sí. I quina casualitat també, com deia abans, que això ho tenim previst des de fa setmanes, que aquest cap de setmana ha hagut un accident molt greu a la xarxa viària Lleida, tant amb tres morts.
Sí.
Ahir, un d'ells, un Mosso d'Esquadra, que no estava de servei, i que a hores d'ara encara no se sap si va ser un accident o va ser intencionat, si el vehicle que va invair el carril contrari ho va fer de manera intencionada o no, perquè després es va autolesionar fins que va acabar morint. Per tant, o sigui, si ja és prou traumàtic un accident de trànsit, si a sobre li fiques tots aquests ingredients, jo crec que ja, escolta, ja déu-n'hi-do. Anem a parlar avui des de dues vessants.
Sí, senyor, presenten.
Sí, com que ens és complicat a vegades d'agafar agendes i quadrar que tinguem a tothom, jo he contactat amb el president de la Federació d'Autoscoles de Catalunya, que coincideix també que és el president de la demarcació de Lleida, que és el Raül Viladric, que avui està, doncs, atenent un compromís professional, però que ens atendrà a través del telèfon.
Perfecte.
Que el doncs... tenim punxat ja, eh? Raül, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, Raül. Doncs mira, nosaltres aquí als estudis de Tarragona, a Reus, tenim el sergent cap d'atestats dels Mossos aquí a Tarragona, l'Òscar Comès. Òscar, què tal? Bon dia,
hola,
gràcies.
Bon dia.
un plaer tenir-te per aquí. Ricard, sé que vols començar amb el convidat que tenim per telèfon perquè ha de tornar a una reunió, no?
Sí. Raül, primer de tot, gràcies per atendre'ns perquè t'hem avisat en poc temps i és el que té això dels mòbils. Quan truques no saps on està l'altra persona.
Sí, però no, bueno,
afortunadament també el mòbil ens permet poder parlar avui amb el president, com
però
dèiem,
si
de la Federació
de Sectors Comerciants. Però si està conduint, no, important. No. Això és importantíssim. No estàs conduint, no, Raül?
No, que va. Estic
molt bé, així m'agrada.
Estic en plena disposició per atendre-ho.
Molt bé.
Escolta, parlàvem de que aquesta setmana s'han complert els 20 anys que els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del tema de trànsit a Catalunya. I nosaltres també volíem conèixer, doncs, si des de les autoescoles aquests darrers 20 anys s'ha vist una evolució o no de la gent amb el tema de les alcoholèmies, o sigui, de si són conscients de que si condueixes no s'ha de beure, o dels límits de velocitat, que són per alguna cosa. No sé si ja heu trobat una mica més de sensibilització o no.
Sí, i tant. Vull dir, aquests últims 20 anys ja han estat claus amb el tema de seguretat viària. Vull dir, pensem que va ser l'any 2005-2006 que es va instaurar el tema del permís per punts i va ser com un punt d'inflexió i vam aconseguir això, que de l'any 2000 al 2010 va ser 650% de víctimes mortals i de 2010 a aquest desen i que estem ara, doncs la tendència continua sent descendent. Per tant, és a dir, a nivell de conscienciació s'ha fet feina i la gent cada vegada està més conscienciada en aquest aspecte.
A veure si el sergent, el cap de testats, l'Òscar, com és, Òscar, tu creus que estem tots més conscienciats realment?
A mi em sap greu contradir una mica aquesta informació, perquè, tot i que ens agradaria que així fos, les dades estadístiques demostren tot el contrari. Des de que vam entrar fa 20 anys, desgraciadament, amb controls d'alcoholèmia, continuem amb el mateix dichós 5% d'alcoholèmies positives.
No sé si és
un 5% de totes les proves que es fan.
Totes les proves que es fan en controls d'alcoholèmia, el 5% donen positiu.
Déu-n'hi-do. És que pot semblar una xifra baixa, però és una xifra amb números absoluts important. Eh? Quants controls d'alcohol m'hi heu fet?
Bueno, aproximadament. Depèn de l'any i depèn de les casuístiques, però bueno, el Camp de Tarragona, estic parlant.
Sí.
El Camp de Tarragona entre 35 i 40.000 lectures.
Clar,
a l'any?
Sí, a l'any.
Jo tenia dades, després d'aquest 20è aniversari, no? Es calcula arreu de Catalunya, són uns 6 milions de controls d'alcoholèmia en tots, aquests són moltíssims, eh?
Sí.
Però són,
sí.
O sigui, estem parlant d'un 5% sobre 40.000, són 2.000 positives a l'any.
Més d'un 5%. I si estem parlant d'accidents de trànsit, de les proves que es fan exclusivament a l'accident de trànsit, arribem al 10%.
O sigui, ràpid, estem parlant de quasi bé un 10 persones al dia, de les que s'enganxen, eh?
Clar. No sé si és que tenim, per exemple, o sigui, el tema dels dispositius de seguretat, no? El cinturó jo crec que sí que ho tenim tots molt més interioritzat. Encara el tema de l'alcohol, us ho pregunto tots dos, eh? El tema de l'alcohol encara no ho veiem tan perillós, sempre allò de no, aquesta me la puc prendre i després ja paro.
No sé,
sí. Òscar, no hi ha encara aquesta, no?, aquesta consciència?
Jo crec que volem que sí, que pensar que sí que hi és aquesta consciència, però la realitat, l'estadística ens diu tot el contrari. Sí que dona la sensació de que estem més conscienciats, de que els joves ja el que agafa el vehicle no condueix, però la realitat és que continuem amb aquest 5%, no?
Mm-hmm. A les autoescoles, clar, no sé, perquè aquí tenim els que es treuen el carnet, no? Gent jove, gent de la majoria, i els que, per exemple, han de fer aquests cursos per recuperar els punts, no?
Correcte, és a dir, nosaltres quan tenim dos tipus de perfil d'usuaris, per dir-ho més, o de clients, el que s'obté el permís de conduir per primera vegada, i aquesta persona sí que notes que cada vegada és molt més conscient que l'alcohol, drogues i conducció són totalment incompatibles, no obstant, s'introdueix un element en aquests conductors que és les inspeccions del mòbil, que és aquí el gran problema que hi ha en el gent jove. En canvi, pels cursos de reeducació i sensibilització, doncs sí que sol ser un perfil d'un conductor més madur i que la velocitat, l'alcohol, són els factors principals que hi ha en aquests cursos de sensibilització.
Però, Raül, trobeu a faltar alguna actualització o alguna cosa més pedagògicament al que és la teoria del carnet de conduir, per entendre'ns?
I tant. Vull dir, ara vosaltres heu parlat molt bé. Diu, fa 20 anys hi va haver un traspàs de competències per part del Servei Català, els Mossos d'Esquadra. Nosaltres ens agradaria que aquest traspàs fos complet. És a dir, actualment la potestat legislativa la té la Direcció General de Trànsit. Nosaltres a Catalunya no tenim potestat per legislar matèria, doncs, de trànsit, tensió, permís de conduir, etc. No obstant, aquí a Catalunya sí que han fet el que es anomena les autoescoles de qualitat, que és un curs de reeducació i sensibilització viària als futurs conductors. És a dir, el model que està plantejat per la Direcció General de Trànsit és memorització. És a dir, una persona memoritza uns continguts, els aboca en un examen, però no els interioritza. I aquest model d'autoescola de qualitat que s'ha dissenyat a través de la Federació d'Escoles de Catalunya, el Servei de Trànsit i Col·legis de Psicologia i la Universitat Autònoma de Barcelona, el que fa és parlar de grups de risc, perfils de risc, i de manera que el futur conductor els interioritza dintre seu, que al llarg del cicle vital doncs, té consciència doncs, de que ja no estan a prendre que la taxa d'alcoholèmia és 0,5, 0,25, sinó quins efectes produeix l'alcohol, etc. Per tant, que aquella persona, abans de prendre l'alcohol, sàpigui quines circumstàncies es farà. És a dir, no memoritzar, sinó interioritzar aquests continguts. Uh-huh. I aquest és un model que Europa va cap aquí. Nosaltres, malauradament, a Espanya encara tenim aquest model memorístic, que és plasma un examen amb 40 preguntes amb 3 opcions A, B i C.
És que al final, quan parles amb la gent que et traus el carnet, no sé, Mònica, si et va passar en el, teu, en el seu moment, és allò, es tracta de fer un munt de test la setmana abans d'anar a l'examen...
Per memoritzar.
Per contestar-ho bé i
bueno... I tot el procés formatiu es desvirtua amb una memorització. Doncs, per tant, aquest model que des d'aquí hem impulsat a Catalunya, que s'està desplegant a poc a poc, ve a trencar una mica aquest vici, aquesta formació viciada d'aprendre bases de test.
Clar, no sé si, Òscar, coincideixes, no? Que potser no és el millor sistema realment, no?
Sí, sí, està clar. El que passa és que, clar, nosaltres estem a la vessant policial, clar, que és tota la part posterior de tot això que estem parlant, no?
Mm-hmm. A mi m'agradaria preguntar-te, Òscar, perquè ha dit ara fa un moment els cursos aquests de reeducació, no? De quan has perdut punts del carnet i tal, que potser hi ha gent més gran. A mi una de les coses que de vegades em sorprèn amb això que dic jo, que ho explico per desgràcia cada dia als informatius, no? Que de vegades tenim la idea potser que és gent molt jove la que, no? La que s'ha el salta aquests límits i al contrari, no? Quants dies és conductor de 40 anys en amunt, no? També de menys, però també molta gent que se suposa que ja hauríem de tenir una mica, no?
Sí, sí. Més... Està clar que dona la sensació que és el jovent i l'estadística també demostra el contrari.
No.
És la gent més gran de 40 en amunt.
Uh-huh. No hi ha un perfil, suposo, establert.
No existeix, si no aniríem a atacar concretament aquest perfil. Però sí és cert, com m'ha dit el company de l'autoescola, de que la gent jove està poder més conscienciada, però la gent gran doncs, continua amb els mateixos hàbits, no?
Clar. Ricard?
No, és que a més, hi havia abans una dita, que suposo que també hi és ara, és allò, diu, no, quan ja et donen el carnet de conduir, diu, no, ara començaràs a aprendre a conduir. O sigui, no surts de l'autoescola, surts amb el permís, però després t'hi has de fer la carretera i això té perills. No, li volia preguntar al Raül Viladrits, recordem que és el president de la Federació de les Autoescoles de Catalunya, si quan feu aquests cursos per recuperar punts, la gent són conscients de per què estan allí i pel que han fet, o simplement, escolta, què he de fer per recuperar els punts?
La gent, o sigui, hi ha dos vessants. Quan venen, què ha de recuperar els punts? I no són conscients de res. I un cop han realitzat el curs, són cursos de 12 hores en el cas de recuperació de punts, o de 24 hores en el cas de recuperació de permís, quan la gent surt totalment canviada, conscienciada, i són cursos que tenen un gran impacte, diguéssim, emocional, de tal manera que la gent llavors sí que pren consciència del que realment ha fet. Hi ha un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que destaca això, que dos anys després d'haver passat per aquests cursos, més d'un 52% de la gent no ha tornat a reincidir, no l'han tornat a sancionar. Per tant, l'eficàcia dels cursos està demostrada i realment tenen una funció pedagògica.
Mm-hmm. Raül, aconsellaries a la gent, no, a la gent de manera voluntària o que fos obligatori, assequible però obligatori, fer cursos
reeducació,
això,
encara que no s'hagin sancionat.
Això, per exemple,
sí,
o sigui, cada 10 anys que tothom hagués de fer una altra vegada una mica de pràctiques i una mica de teoria. Però no amb examen, sinó passar uns cursos que no fossin, que fossin pedagògics, però no sé si ho recomanaríeu, això.
Jo ho recomanaria plenament, és a dir, quan nosaltres renovem el permís de conduir, passem unes proves psicofísiques i se'ns queda renovat. No obstant, tot el que seria la matèria normativa és molt viva en el tema de trànsit. Les rotondes van aparèixer un temps que molta gent ja tenia el permís de conduir i ens estem trobant que molta gent no sap si ha de circular pel carril interior, per l'exterior, senyalitzar l'entrada, el sortir, i sempre es troben conflictes en les rotondes. És a dir, és una matèria molt viva i no hi ha una actualització d'aquests continguts amb un conductor, és a dir, no hi ha una formació contínua. Mm-hmm. Per tant, un bon moment, per exemple, la revisió, el projecte ambiciós, és a dir, bueno, doncs es fa com un tipus de curs de reeducació, de sensibilització, sense passar un examen, sense res, simplement per conscienciar-los i posar-los al dia una actualització, doncs es farà una molt bona opció.
Sí. Sí, bueno, evidentment esteu a l'altra, a la banda, eh? Ja ho sé, Òscar, però sí, jo crec que seria interessant, no?, una reeducació per tots, eh? Sense necessitat
jo
de que,
sí, és que, jo seria
de que hagis donat
a fer
positiu
curs.
En res.
Està clar, està clar. Nosaltres ens trobem en casos a peu de carretera en el qual detectem que el conductor no està capacitat per conduir, i el que fem, el que podem fer en aquest cas a dia d'avui amb l'actualització vigent és informar, en aquest cas a la DGT, de que aquest senyor no pot conduir tal com està actualment, no? Li fem l'informe corresponent i aleshores és quan han de valorar si li retiren o no li retiren el permís de conduir, no?
Suposo,
però
Òscar,
el que està clar... Sí,
no, perdona, suposo que us trobeu com a mínim amb aquestes dues tipus de persones, un el que veus clarament que, escolta, que el pare és i és conscient del que ha fet malament i li ha posat la cara dura a veure si m'enganxen o no, i suposo que també us deveu trobar amb el perfil de la persona que pares exactament i no és conscient del que ha fet alguna cosa malament.
Sí, però el fet és que ho ha fet.
Sí.
Sigui conscient o no conscient, sí que és cert, eh? Hauria de tenir un plus, no? Però sí que és cert, però el fet és que ha posat en perill amb alguns ciutadans, no?
No ho deia en plan descàrrec del que no ho sap, perquè el no saber-ho no t'eximeix.
No.
Si no pot ser, a l'altre el que li posa la cara, diu, escolti, no, perquè suposo que com a mosso d'esquadra també te n'has hagut de sentir mil i una d'excuses, que no ho sabies, que no ho he vist...
Si no, podríeu fer un llibre, no? Òscar, suposo, amb les excuses...
Sí, però a veure, també ens trobem el típic padrí que en contradirecció per una autovia i a l'atures i ja veus que el senyor està totalment desorientat, no?
Clar.
Però clar, però és que el perill l'ha posat igualment, no?
Uh-huh.
En aquests casos és quan informem a la DGT de... d'aquesta possible retirada del permís.
Mm-hmm. Per això, Raül, insisteixo que uns cursos de reciclatge, és que no em sortia més la paraula, de reciclatge cada 8, cada 10, cada 5, cada X anys, però vull dir que no fos una cosa farragosa per la gent, sinó que, escolta, mira...
Una cosa
que,
àgil.
Clar, una cosa àgil, que amb 2-3 tardes l'instructor ja veu si aquella persona està més o menys al dia o no, cada 10 anys, o cada vegada que haig de renovar el carnet, per exemple, seria una manera.
Perquè és cada 10 anys, sí. Poder, pues, una periodicitat, doncs, òptima, cada 10 anys un petit reciclatge, però una molt bona opció.
Clar, no en plan penalització, sinó en plan...
No, que era informatiu, mm-hmm, i pedagògic, sí, totalment, sí, sí. I positiu. I tal.
A mi m'agradaria que l'Òscar ens il·lustrés una mica amb les conseqüències que pot tenir per nosaltres, com a conductors, no? Si em passo el límit d'alcoholèmia, no? Perquè a vegades no saps... La gent de vegades no sap quin és el límit. 0,25, és 0,0, no? No ho sé, és 0, per als conductors normals, diguéssim, no de camió ni de vehicle professional, és 0,25 el permès, no?
Sí, sí.
A partir d'aquí, què passa?
Però 0,25 què, Mònica?
0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat.
Això.
Sort que el tinc aquí, eh?
No, ho dic, perquè això a vegades ho diu la gent i jo mai sé exactament el que vol dir això.
Aquesta és la taxa genèrica que per qualsevol conductor. Després hi ha la més restrictiva, que és de 0,15, que és pels conductors novells i els professionals. A partir d'aquí, quan passes el doble de la tassa permesa, és quan també canvia el barem administratiu. És a dir, la denúncia per conduir havent ingerit begudes alcohòliques és de 500 euros i 4 punts de retirada, i si passes el doble, és a dir, amb 0,25 seria 0,50 per la genèrica i de 0,15 a 0,30 la restrictiva, aleshores ja la taxa ja passa a 1.000 euros i 6 punts la retirada. Si passes de 0,60 ja deixa de ser una denúncia administrativa i passa a ser un il·lícit penal. També passa a ser un il·lícit penal sempre quan sobrepassis el 0,25 i, a més, tinguis influència de l'alcohol.
Uh-huh. Hi ha un tema que ho hem plantejat, a més ho comentàvem abans amb el Ricard, perquè és un tema que ens ha plantejat també un oient, i va passar fa poc a les comarques de Tarragona, no? Es localitza un conductor amb una taxa d'alcoholèmia, doncs, que cedeix del límit, i se'l sanciona. Llavors, ell va amb una persona al cotxe. Aquesta persona es fa càrrec del vehicle. Però, sorpresa, unes hores després, tornen a enganxar el mateix conductor, el mateix dia, amb la mateixa persona al cotxe. També hi ha conseqüències per a aquesta persona que anava al cotxe, no, Òscar?
Sí, clar, aquesta persona es fa responsable del vehicle precisament perquè el conductor que anava sota la influència de begudes alcohòliques no conduís. Sí, sí, se l'adverteix quan es fa la... En aquest cas no hi hauria un acte d'immobilització, hi hauria un acte de substitució de conductor, uh-huh, i se li fa advertència d'aquest fet.
Però, Òscar, quina cara et queda si pares amb una persona amb alcoholèmia i al cap de 4 hores el tornes a enganxar i una altra vegada va amb positiu d'alcoholèmia. És que, va, francament...
La realitat sempre supera la ficció.
És que clar, o sigui, jo no sé després...
Val perquè... més pel que calla que pel que parla, els
atendes. Correcte, no, ho sé, però... després en parlarem del camí que segueix un cop feu la denúncia, perquè aquesta és l'altra. Jo sé que el Raül has d'entrar en una reunió... I per tant, hem de deixar aquí. Hem estat amb el Raül Viladrí, que és el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya i també de la demarcació de Lleida. Raül, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre avui. Jo crec que deixem aquesta llavor d'aquests cursos...
Aquesta porta oberta.
Jo crec que això seria interessant, però hauria de ser una cosa àgil i que comencés a funcionar ja. Perquè si hem d'estar 10 anys d'estudis una altra vegada, potser arribarem tard a molts llocs, eh?
Correcte. Doncs t'agafo el guai entre tots. De tot tirar el fil.
Molt bé. Gràcies, Raül, bon dia.
A vosaltres. Bon dia, adeu.
És veritat que jo m'havia oblidat ja que tenia una reunió el pobre convidat, però bé, estàvem parlant d'aquestes conseqüències, Ricard, clar, que li preguntaves Òscar, a l'Òscar.
Una persona, per exemple, perquè parlàvem d'això de si és el doble o no, si dona positiu però per sota del doble, quina sanció té?
La que hem comentat, és una denúncia administrativa, en aquest cas, si fos la taxa genèrica, serien 500 euros, i 4 punts de retirada. A partir d'aquí, operativament parlant, el que nosaltres fem és la immobilització del vehicle, perquè aquesta persona, aquest conductor, no pot continuar conduint. Si es troba un substitut, ja estigui en l'interior del propi vehicle o avisant amb algun familiar o amb algun amic, se'n fa càrrec del vehicle conduint-lo a aquesta persona, fent-li primer la prova d'alcoholèmia, evidentment, i comprovar que tingui permís de conduir.
Mm-hmm. Si és més enllà del 0,50... ja canvia la història o no, torna a un altre esglaó
més enllà del 0,50 el que canvia és la quantitat econòmica i la retirada de punts. És a partir del 0,60 que ja passa a ser un il·lícit penal. Però també pot ser que amb 0,28 si la persona va sota la influència de begudes alcohòliques també sigui un il·lícit penal.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, el Rigar està fent números. Diu. No sé, jo tinc de vegades el dubte que no sé què és el que pot ser per al conductor que dona positiu. És més la sanció econòmica, els punts, o és igual? Perquè a vegades la sanció econòmica potser els fa més mal, no? Veient que n'hi ha molts que són reincidents, que no pas la retirada de punts.
L'econòmica fa mal, però la dels punts se t'acumulen al final i després tens aquestes històries dels cursos.
Sí, la veritat és que la gent li té bastanta por als punts.
Sí?
Sí, el que passa és que quan estem parlant de l'il·lícit penal, el fet delictiu ja comporta una retirada del permís de conduir. És a dir, que la gent té por als punts perquè no li retirin, però directament amb un il·lícit penal passes de 0,60 i ja tens una retirada directa, el que et marca el jutge en aquest cas, no? La sentència. Vull dir que li tenen por a la via administrativa per la retirada de punts, però la via penal te retira el permís directament, no?
Clar. Uh-huh. M'agradaria preguntar-te, Òscar, què passa quan algú es negue a fer-se la prova d'alcoholèmia, perquè això també passa, no? I, evidentment, doncs, es pot obligar fins a cert punt, no? Suposo. Llavors, què passa en una situació com aquesta?
Doncs, evidentment, si es nega el no poder-ho fer, es tramitaria ja és un il·lícit penal directament.
Directament.
Uh-huh. Aleshores, incompleix dos il·lícits. El negar-se i el conduir sota la influència de begudes alcohòliques. És a dir, que el fet de negar-te impliquen ja dos fets delictius. Sempre és més perjudicial de cara al conductor negar-se que la màxima de les alcoholèmies possibles.
Déu-n'hi-do. Escolta, Òscar, et vull preguntar tòpics.
Ai.
Sí, tòpics. Escolta, després de beure, pren-te una beguda de menta o un cafè,
el cafè és un clàssic, no?
Ho vaig ser tot. Això funciona o no funciona amb els aparells ja sofisticats que hi ha avui en dia?
A veure, hi ha molta fàbula al respecte. I la realitat és que si tens alcohol en sang, l'alcohol continua tenint-hi. I l'alcohol en sang, un metge ho sabrà explicar millor que jo, però té una corba d'eliminació. Un cop ingereixes alcohol, depenent de la quantitat d'alcohol, trigaràs més o menys temps en què aquest alcohol quedi retirat del teu cos. I mentre tinguis alcohol en el cos, prenguis el que prenguis, continuarà sent-hi. Una cosa és que exteriorment simulis aquest grau d'alcoholèmia.
Uh-huh.
Però la realitat és que l'alcohol està dintre del cos. i l'aparell detectarà aquesta quantitat d'alcohol. Pots dissimular, per exemple, un alcohòlic es prendrà dos cerveses i semblarà que no hagi pres res. Una persona que no està acostumada a beure alcohol pren una cervesa i ja sembla que vagi borratxo. Però la taxa serà la mateixa per un que per l'altre.
La taxa és la mateixa
i... La influència és el que variarà.
Però vols dir que després, per exemple, allò que diuen del temps de reacció, encara que no ho exterioritzis, també es veu penalitzat?
No, és el mateix. El temps de reacció depèn del pes de la persona, si ets mascle o femella, si la mateixa persona, si en aquell dia estàs malalt o estàs bé, la retirada de l'alcohol del cos depèn de tots aquests aspectes, no? Per això ja no hi ha una taxa o una gràfica que digui dos cerveses donarà 0,25, perquè depèn del pes, depèn de si ets home o dona i també depèn de si el teu estat anímic en aquell moment.
És que ara anava a consultar justament això, perquè ja aquí amb un dinar comença a fer aquells càlculs. Escolta, si em prenc una cervesa i amb pa em donarà...
Pa m'agrada molt també. Si menjo més pa...
Clar, un altre... No, jo un dia amb dues cerveses no em va donar... Escolta, jo crec que això s'ha de desterrar ja. Si has de conduir, no breguis, i ja està. No hi ha més història.
Sí. Si tinguéssim tolerància zero, si la taxa permesa fos zero, no tindríem aquests problemes.
Justament ho volia preguntar això, no? Creieu que la taxa hauria de ser 0, ni 25, ni 15, res? Aquesta és la solució, diguéssim?
Aquesta és una opinió personal meva, personal meva. Per mi seria 0. Llavors no tindries cap problema, no tindries cap dubte, tothom que hagués consumit ja sabria a l'hora d'aturar el món control preventiu que et donaria positiu. Vull dir, eliminaríem molts problemes.
Però escolta, jo això sempre ho he tingut clar, i quan he parat amb un control d'alcoholèmia no he tingut mai cap mena de, ni de nervis ni de res. Escolti, a més sempre surt molt educat, et donen la boquilla aquella, bufi aquí, tant com puguis, pam pam, zero, molt bé, doncs gràcies per parar i ja està. Escolta, és que vull dir, quan ho tens clar, no hi ha problema.
Clar, quan hi ha el dubte ja comencen les suors fredes, no? Clar. Suposo en aquest moment, no? I a més que jo crec que és veritat que no ets conscient del perill que pot suposar, clar. No? És aquesta, no? Aquesta sensació, doncs, enganyosa de no, jo perfectament. Llavors et veu un altre i dius no, perfectament no. Els controls preventius són el punt més important en què localitzeu aquestes, no? Aquests conductors que s'han passat o ens hem passat?
Bueno, bàsicament nosaltres fem controls d'alcoholèmia en accidents, en algú que veiem que comet una infracció o en controls preventius. Bàsicament, els controls preventius són les dades que us he comentat abans, no? Aquest 5, famós 5%, per sobre del 5%. En accidents és per sobre del 10%. I si estem parlant ja d'accidents mortals, nosaltres ja no fem la prova, però sí després, en el resultat de l'autòpsia, es demostra que més del 50% de les persones mortes havien consumit, no?
És que jo no sé...
Clar,
amb aquestes
dades aferridores...
No sé com ens ho hem d'explicar més, ja.
Exacte, jo no sé com ens ho hem d'explicar més. L'any passat,
va haver una campanya molt potent des de la Generalitat de Catalunya, aquella... Si l'any passat havia hagut, ara no m'ho invento, 200 morts, per aquest any, si n'hi hagués 150, seria una bona xifra, i deien, home, pues sí, i si n'hi hagués tres? Diu, home, sí, i si fossin aquests tres i t'ensenyen, doncs, per exemple, la teva dona i els teus fills, clar. No? I llavors és quan dius, sí, el número sempre és alt si és més alt de zero.
Clar, no, i a més això que és una cosa que podem controlar. Hi ha coses, altres coses que no, però donar zero, no, Òscar, això ho podem controlar tots abans de posar-nos al volant. No?
I tant, és voluntat.
Exacte. Escolta, no ens ha quedat temps per més, Ricard.
No.
Hauran de tornar els convidats d'avui.
Sí, jo crec que és un tema prou interessant i no és un tòpic.
I prou important,
I no és un tòpic.
I prou important. Això, doncs avui nosaltres no podem agafar el conductor si s'ha passat de cerveses o de vi, però sí que podem explicar.
No, però si ens escolten i esteu conduint i aneu a dinar, doncs demaneu aigua.
Demaneu aigua i sobretot el mòbil, perquè això n'hem parlat, Òscar, però déu-n'hi-do el mòbil també, sí. Que anem en compte que és perillós, el volant.
Avui en dia el pitjor enemic de tots els conductors.
Molt més que l'alcohol?
Molt més, molt
sí?
més.
Sí. Imagina't si hem d'anar en compte. Escolta, doncs l'Òscar Comes, que és sergent en cap d'atestats dels Mossos de Tarragona, un plaer. Torna quan vulguis.
Molt agraït.
Gràcies. Ricard, acabem?
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Mañana, martes 8 de mayo, Herrera en COPE visitará la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato en Palencia en su 40 aniversario. Inaugurada por el rey Juan Carlos I. Primero, en 1978, Renault contribuye al impacto social y económico en toda la región, fabricando su vehículo 7 millones. Por eso, no se pierda Herrera en COPE el próximo 8 de mayo, en directo desde la fábrica de Renault en Palencia.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Doncs apa, Mònica, directes cap a les dues.
A les dues, fins demà.
Fins demà.